I ara tenim així en nosaltres a Luis Cabedo, que ens va parlar-nos, perquè així no ho fa, i se documenta històricament de tot el que s'envolta, i avui va parlar dels veïns de Vila-real i de la seva procedència. Molt bon dia, Luis.
Molt bon dia, Susana.
Anem a parlar del cens que hi havia en el 2022.
Sí, dels datos del patró que correspon a l'any 2021 i que van ser publicats per l'Institut Nacional d'Estadística al gener del 2022, i en el qual ens dona a conèixer qui són els nostres veïns, perquè moltes vegades han vist que... Home, jo recorde, conte com una anècdota que segurament li haurà passat a molta gent. Allà en l'any 1974-75 vaig veure passar a un xic negre com el carbó, que no és ninguna ofensa, és el color
no,
de la seva
és igual
pell,
que n'hi ha que és blanca, sí. Que diuen, esta té que ser del nord, que a vegades ho parlem.
I jo me'n recordo que va passar per ahí pel carrer Calvari, que és el barri on nosaltres vivim, i així anant com jo, tota la gent que estava allà, ens vam quedar girats, vam estar mirant-lo de dalt a baix, pobret, que segurament era tirar-se 2 quilos de sal, i no sé, que algú m'hagi tirat mal de ull o algo.
Bueno, però per l'exotisme, no?
L'exotisme, però avui en dia és que passen asiàtics, xinos, africans, i passen de tot, i ja ni nosaltres ja ni mos girem ni mos imitem, perquè el mestitzatge ha arribat a tal punt. Això referim-nos a gent de diferents nacionalitats. N'hi ha que dir que a Villarreal, segons el censo, diu que actualment hi ha hasta 102 nacionalitats.
Dins de la població.
Dins de la població de Villarreal. O sigui, que vull dir-te jo que deixes 1.214 persones, que és el total de número d'estrangers que hi ha a Villarreal, pues n'hi ha hasta 102 nacionalitats. O sigui, que és una cosa molt curiosa.
Del 51.130 que hi havia en el 2021.
Sí, pues 33.797 són els que considerem espanyols, no? Que o som d'ací de Vila-real, de la província de Castelló, o gent que ha vingut d'altres províncies, que també han vingut de totes les províncies al nostre poble, ne sumem un total de 33.000... Perdona, ho he dit malament. De Vila-real i de la província de Castelló, que han decidit viure així a Vila-real, són 33.797. Diguem que són més de soca, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però 10.109 persones...
10.000,
Des de los orígenes del mundo hasta així han vingut d'altres províncies d'Espanya a viure així, a servir els nostres. Però és que de tot el resto del món han vingut 7.214, o sigui, un 14-11%, també han decidit vindre a viure així amb nosaltres. O sigui, és la suma de lo que avui en dia és la població de Villarreal.
Dices 33.000 persones que van decidir vindre de altres comunitats.
Sí. No, 33.797 van vindre de, ja te dic, són naturals d'ací de Villarreal o de la comarca, de Burriana, de Onda, de Betxí, que van decidir, però majoritàriament, evidentment, són d'ací de Villarreal.
El que ocorreix ara és que estan tots, és dir, qui és realment nascut ací i qui és perquè s'han casat, és dir, és molt raro que no se case gent d'ací en gent de fora, i després la quantitat de gent que van vindre de la part d'Andalusia.
Sí, sí, no, el censo ens diu que la primera província de gent que va vindre de fora, o el que més aglutina números més grans, és la província de Jaén. Jaén n'hi ha, com a que van vindre d'allí, 1.753 veïns. La segona província que van decidir vindre a viure ací al nostre poble és de València, en 1486. Albacete copa el pòdium, sent la tercera província, en 1153. Barcelona la 4 ja en un distanciament més gran, de 609 persones, ja en menor medida Teruel en 400, Córdoba 380, Ciudad Real 367, Madrid 367, Granada 355, Sevilla 337, Badajoz 269, Cádiz 239, Cuenca 212 i Alacant 195. Diguem que estos són els 15 primers llocs de més veïns en un número considerable. Ja a partir després ja són Tarragona, Múrcia, Almeria, Màlaga, Saragossa, Vizcaya, León, aixina hasta cobrir totes les províncies, inclús territoris que eren espanyols i en el seu dia ja no són, les antigues colònies, el Sàhara, Guinea i tal, també n'hi ha persones que són així, en concret n'hi ha dos d'estos territoris, dos persones d'estos territoris. Vull dir que n'hi ha de totes les províncies a diferents promocions. Per exemple, Segovia és l'última província antes d'estos de territoris estrangers que n'hi ha 12 habitants i l'antepenúltima, la Rioja en 13, Ávila en 15, Álava en 16, les Palmes d'Àsser, Osoria 18. Dona compte que moltes d'aquestes províncies són molt xicotetes, però encara així n'han vingut així també.
Famílies.
Segurament.
Són sigut famílies.
Segurament, un parell de, una família o un parell de germans o d'això que han vingut així les dues famílies. I...
els ha agradat i han dit sí, és un sí. Posto còmodo per a viure. Però la primera parlem que era Jaén.
Sí, sí, la primera província en població és Jaén. Jo tinc molts amics que són de Linares, de Baeza, de Villacarrillo... I després n'hi ha una comarca que s'apega molt a Albacete, el Jardín...
Sí, sí,
i
sí.
Pobles aixina d'eixa contornar que se junta entre Albacete i Jaén, que són la majoria dels que veus del Segura, són tots aquests pobles majoritàriament que van vindre
així. I l'any en el que van...
Sí, la majoria van ser quan, en el Bunt Taulellers, sobre els 60, van vindre els primers. Bueno, el Bunt Taulellers i el Bunt de la Taronja també, perquè molta gent venia del camp i veien que així n'hi havia un... una qualitat de vida millor que és que tenien allí, que encara és allí en aquella terra quasi que lamentablement seguissin mantenint el mateix...
La mateixa dinàmica.
La mateixa dinàmica.
N'hi haven empreses també que de forma massiva anaven col·locant també a gent, per sí, exemple, sí. Les Taulelleres, sí, que això sí, també va fer que va arrastrar moltíssima
sí, sí.
Gent.
Sí, sí, a més va vindre molta gent de Teruel també, va per proximitat. Molta gent que se dedicava al món de les arcilles i d'allò, i Teruel no és una província habitualment ganadera. Entonces, així diguem que tenien una qualitat de vida, i vulguis no vulguis, la proximitat de la playa, o sigui, el garantir té un jornal i damunt tiene una qualitat de vida, un clima molt agradable.
Mm-hmm. Molta això. Gent va vindre i ja van formar així famílies i els seus fills...
Són d'ací, bueno, són Vila-real. De fet, vila-realeros jo crec que se consideren tots, no? En el moment
sí,
quan ho decidís viure així i estar així i se jubilen i no se'n tornen a anar al seu poble i se queden així perquè ja se consideren vila-realeros com qualsevol. No?
Al final els fills han agarrat totes les tradicions. És més, hi ha quantitat d'associacions de coses diguem, que són culturals, que tenen els arrels així i que ells els practiquen, les defensen, inclús les posen en valor.
Sí, sí. Igual que tot el contrari. Jo crec que ara, per exemple, la seu andalusa, no? L'altre dia passant jo per l'ermita vaig veure que segur que van fer la seva
sí.
Romeria.
No, és este cap de setmana.
Molt bé.
Que van a fer el que se diu el Rocío.
El Rocío.
I me parlava ahir, Maribel, la seva presidenta, de que ella porta a la Mare de Déu, a la Virgen del Rocío, pa que se trobe en la Mare de Gràcia, que és las, i ella deia, que és la nostra.
Claro.
Però vamos a fer el encuentro, és sí, dir, sí. És ese mestissatge.
Molt bé, que és que al final lo bo de, que molta gent això ho veu com una cosa intolerant, el que estem parlant avui no és una crítica, tot el contrari, el mestitatge, el coneixemos, no? Lo diferent és el que ens fa obrir la ment i ens fa crear empaties i coses en situacions, sempre en una equitat i en un respecte mutu, no? O sea...
Una de les coses que ha fet que mos, que anem introduint coses noves a la nostra vida és que la paella... cada vegada té més ingredients.
Sí. Per favor, chorizo no fiqueu, que és el que crea controvèrsia a nivell mundial.
Que la paella és veritat que cada volta més ingredients. I ojo, el que era el puchero, que així, pues bueno, el Seardo Noratón no formava... Sí. 8 dies i ese puchero ja també nosaltres hem agarrat coses
sí, sí.
De la part d'Andalusia que li cauen molt bé i les hem incorporat a les nostres vides.
Sí, sí, no? Si tot el que siga incrementar, si ens ho mengem és perquè ho trobem igual de bo o més bo. O
sí,
sigui,
sí.
Al final tot el que siga incrementar...
Tot el que sume...
Tot el que suma sempre és bo. I no anem a parlar de política. Però tot el que siga incrementar i veure que és igual de satisfactori i té plena igual d'alegria, doncs pues per què no? I això és el que ens fa ser oberts i no ser intolerants, no?
Per lo que clar, 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 clar.
Jo no he provat mai la paella amb xoris, però si te dic que el xoris li dona un sabor especial, diferent i tal, doncs pues per què no? Saps el que vull dir? No n'hi ha, no sí, n'hi ha sí. Que ser purista en esta vida per res.
No, n'hi ha que estar obert a provar-lo tot.
Tot. i després dirà, pues mira, pues m'agrada, pues no m'agrada, eh? I això, pues, jo t'he dit també, parlant d'això, avui en dia, actualment, la, també parlant de gent de fora, la primera colònia que hi ha a Vila-real és la Romana, que hi ha 2.285. Després la segona colònia és la Marroquina, 1523, la tercera la colombiana, 602, l'argelina és la quarta, en 248, la venezolana en 243, l'argentina en 232, jo tinc un veí argentino molt xarraor, com tots els argentinos.
Bueno, nosaltres no ens quedem darrere, eh?
Sí, sí. La francesa, vull ficar aquest èmfasi per una anècdota que vull contar-te ara. Avui en dia és la sèptima, en 224. Brasil, 208. Perú, Xina. Els xinos, per exemple, tenen que haver uns quants restaurants i tot així d'estos, perquè n'hi ha 98. Vull dir-te jo que en el nostre poble és l'1,36%. Vull dir-te jo que 1 de cada 100 anem a comprar-li algun xino de molt. D'Equador, Alemanya, Ucrània, que és una època ara que estem en guerra, pues d'ucraniesos és el 0,14% de la població i n'hi ha 63. Però de russos també n'hi ha 37. Vull dir jo que nosaltres integrem a gent que al fi i al cap els dos són víctimes, no?
Sí, sí, en una guerra...
En la guerra no n'hi ha cap d'això. Una altra de les poblacions que més d'això són els italians. Els italians són 75. I així, successivament, pues, aniríem parlant, anem a fer el top 10, diguem, Bulgària i Uruguai ocuparien ja els 15 primers, no? Després, ja te dic, n'hi ha països pues, exòtics, México, Síria, Paraguai, Guinea Equatorial, Nicaragua, Lituània, Turquia, Bolívia, Albània, Bosnia-Herzegovina, Egipto, Ghana, Líbia, Suècia... A suecos n'hi ha 3. La Maria Fajardo no és, eh? Això que feu tots el cachonde... Això que feu el cachondeito en ella, eh?
Sí, sí, sí. Doncs
pues no. De Burkina Faso, de Kenia, sí. De... no sé. I ja te dic, el país més allunyà, que és el número 102 dels països que hi ha uns quants, eh? És Nova Zelanda, que és el país més allunyà d'Espanya, i d'esta persona pues, n'hi ha una persona, vull dir-te jo, que, vamos, de gustos i sabores n'hi ha pa tots, no? I tot això m'ha donat peu pues, a, diguem, pues, a contar-te una cosa que va passar a Espanya farà 200 anys.
200?
Sí, uns 200 i poc. Concretament quan la Revolució Francesa. Uh-huh. Que, per això, pues, volia contar-te, Susana, que molta gent tal vegada no coneix. I va ser una època, concretament al segle XVIII, que els francesos residents a Castelló i a Espanya en general van tenir una repressió institucional, com va tenir en el seu dia els jueus, els musulmans, al segle abans. Era la colònia més numerosa d'estrangers que vivien entonces a Espanya. Des del començament de lo que avui coneixem com a Espanya, la representació institucional sempre està present en este país. Primer van ser els jueus a l'any 1492 i després els musulmans a menys 609. Però molts no coneixen que la colònia francesa que vivia a Espanya, la qual residia entre altres ciutats com a Castelló i Vila-real, també van ser exposats a una repressió molt semblant als ja mencionats. Paula Usó Espinosa va realitzar un treball d'investigació anomenat Los otros castellonenses. Uh-huh. La investigadora d'aquest estudi li va cridar molt l'atenció que en una caixa que havia en l'arxiu de Castelló on posava una ressenya que posava estrangers 1791 fins a l'any 1816. Paula va quedar sorpresa ja que desconeixia que visquessin a Castelló al segle XVIII estrangers. Tot mos pareix que és una cosa molt actual, però no, en el segle XVIII ja hi havia. Castelló en aquella època no era una ciutat molt gran i tampoc hi havia una indústria molt desenvolupada i la seva economia en general es basava en l'agricultura. Els estrangers que vivien a la ciutat en aquells anys també es consideraven castelloneros i que la gran majoria estaven molt integrats a la societat i no se sentien en general diferents. A través dels documents trobats van anar descobrint una realitat que desconeixia, i era la gran informació que existia sobre un col·lectiu d'estrangers com eren els francesos. Uh-huh. L'explicació la trobem al moment històric on es trobaven emmarcats i els documents, ja que la majoria són de finals del segle XVIII, o sigui, entre els anys 1791, que és quan la guerra la Revolució Francesa, no? Sobretot. En aquests documents trobats, a més de la referència als estrangers residents a la ciutat de Castelló, també es feia referència a altres pobles de la província, en especial de la Plana Baixa, en la qual estava incluïda Vila-real. Els estrangers establerts a Castelló i comarca es dedicaven al sector comercial relacionat al món tèxtil, encara també que cal destacar que no tots eren comerciants. Des dels estrangers que residien a Castelló per aquells anys, hi havia dos grups d'estrangers amb més població, i eren els francesos i els maltesos. Els maltesos, que actualment apenas crec que n'hi ha dues persones així, doncs entonces en aquella època era la segona colònia més numerosa, que després també desenvoluparem una miqueta. A través d'aquests documents van descobrir que no era el millor moment per a ser estranger a l'Espanya dels finals del segle XVIII, o sigui, en aquells anys no era molt ideal ser estranger. A mesura que van a començar els anys cap al segle XIX, la pressió que es van viure els francesos residents a Espanya va ser cada vegada més gran, tot com a conseqüència per la Revolució Francesa. Les autoritats tenien por perquè hi hagués un efecte dominó, que a través d'aquests francesos residents a Espanya es produguera una revolució semblant a la ocorreguda a França. Els francesos que vivien a Castelló, la majoria de manera pacífica, i que ja formaven part de la seva societat, de repent, se troben que tot canvia i passa de tenir una vida tranquil·la a estar sempre vigilats. Pressionats per les autoritats i la pròpia societat, la seva vida es va convertir en un autèntic drama, ple de patiment, perquè la societat no es comprenia i van passar a ser veïns, a ser l'enemic número 1. Molts francesos van ser expulsats d'Espanya, pese a tots els anys que vivien així. Alguns no van arribar a ser expulsats perquè van morir ja que tenien una avançada edat o estaven molt malalts. El rei d'Espanya, Carles IV, va promulgar lleis com eren les reals cèdules als estrangers residents al territori espanyol, i s'estava creant un ambient hostil contra els francesos en especial. Este sentiment negatiu anirà creixent cada any més i més, ja que les autoritats encara estimulaven este sentiment fins al que al final es van convertir els francesos en els grans enemics de l'Estat i de la societat espanyola de finals del segle XVIII. El moviment revolucionari que vivia a França va ser com una gran ola que va arrasar als països europeus. Es va començar a tenir por que hi hagués un efecte contagi i que altres països europeus també es produís una revolució semblant a la francesa, no sols a Espanya, sinó a tota la contorna, els inglesos sobretot. En Espanya, molts anys abans de la Revolució Francesa, existia un pacte de família, el qual va signar el rei Carles III i el rei francès Lluís XV, en el qual van arribar a diversos acords. Els ciutadans espanyols en territori francès quedarien exemptes de l'aplicació de la llei d'estrangeria francesa i de les càrregues fiscals aplicades al comerç i a les herències. També tindrà dret a l'ús de les banderes. Al mateix tracte rebrien els ciutadans francesos al territori espanyol. Pues mira, tot això va desaparèixer de colp amb la Real Cèl·lula del 20 de juliol de 1791 i després en posteriors cèl·lules i instruccions que cada vegada anaven endurint més tot. En aquestes cèl·lules es van llevar a tots els privilegis que van obtenir anys darrere per al pacte de família. Així a Castelló, per exemple, a finals del segle XVIII, el grup d'estrangers més nombrós que havia residit a Espanya eren els francesos, a Castelló també. Els francesos que vivien a la nostra comarca no eren cap amenaça per a l'Estat. Eren persones que feien molts anys que vivien a Espanya de manera tranquil·la, tenien la seva casa, els seus terrenys, els seus negocis, havien format aquí la seva família, tenien les seues amistats. Quina necessitat tenien ells en posar-se en contra del país on els havia acollit i on tenien tantes éssers estimats? La realitat és que no se veien a estos veïns formant un exèrcit, ni a què dir-lo, o sent espies per ajudar a França, i més quan portaven molts anys sense xafar terra francesa. La majoria dels francesos que vivien en terres castellonenques, molts eren gent major. De cop i volta, aquestes persones i les seues famílies van ser envoltades per un ambient hostil sense haver fet res roïn, tenint uns privilegis per ser francesos que van perdre amb les reals cèl·lules de l'any 1791 i es van fer renunciar a moltes coses, sobretot qualsevol relacionat a França. Estos veïns tenien que presentar-se davant de les autoritats de la població, fer-se la renovació de papers de residència cada poc de temps, o sigui, tota classe de pegues i de tot, que avui en dia també ho tenen molts estrangers, lamentablement, així, en l'actualitat. Al final això es va convertir en una gran tragèdia. Persones amb la seva vida feta així tenien que haver renunciat a anar-se i començar de nou, que la gent, no sé, no sé, van tenir que anar a la seva terra, que a França, que era una terra estranya per a ells, no? Van tenir que fugir molts cap allà.
Quan ja ni pensaven això i havien establit les seves famílies, els seus fills se sentirien completament espanyols.
Sí,
eh?
I així pues, van estar molta... Molts van quedar, van patir molt, és que pocs que se van quedar, però molts van decidir anar sent perquè era una situació insostenible.
Una situació insostenible, sí, sí, sí.
I després, per això, l'altra comunitat és la maltesa, la segona comunitat maltesa, que a lo mismo es pot recordar una miqueta el que avui poden ser tots els que venen del Magreb, no? Que venen ells, les seues dones i les seues fills i això estan allí vivint en la isla. Ja t'he dit que Malta en aquella època era una isla sobreexplosa. N'hi havia un censo molt gran, o sigui, estava molta gent.
Molt habitada.
I ells se dedicaven al món del comerç també. O sigui, a Malta en si se dedicava a plantar coses per a fer textil així a Castelló. I ells molts venien així i se van ficar en algun barri en concret, perquè la cosa que els francesos se mesclaven en la gent d'ací, se feien sentir-se com si foren d'ací, pues estos, diguem, d'alguna manera, se creien els seus guetos, es parlaven entre ells abans, o sigui, eren molt tancats, no eren aguers, perquè molts no se casaven gent d'ací, se casaven amb les seues dones que vivien allí, les dones i els fills vivien en Malta i ells venien ací, se passaven llargs anys vivint ací, fent negocis i tal, en quan anaven a vols, tornaven, però...
No oblidar la seva terra i se sentien de la seva terra.
No van voler ser tan integrats com això. Molt bé. I estos són les dues colònies de fa 200 anys que van habitar en les nostres terres i que avui en dia pues, han sigut molts que l'han seguit, que ja t'he dit que estan sent dos nacionalitats.
I descendients hi hauran
segurament
un fum.
No sé en quins motius d'això, però per exemple Sartou és francès, d'origen francès, i va vindre, però ell va vindre també, jo crec que al revés, perquè venia d'una família noble i tenia por a la revolució francesa, jo crec que així.
I va vindre al refugi, no?
Sí, sí.
Però, pues, Luis Cabedo, gràcies per haver estat així, haver-vos posat al dia d'aquestes coses, que hi ha molta gent que les desconeix i que treballa vostè per a que no s'obliden les coses. Diuen que el que oblida repeteix, per tant...
Per això n'hi ha que anar recordant a tots, i sobretot aquestes coses com avui, que és per obrir la ment. Jo no n'hi ha cosa més d'això. Jo animo sempre a la gent a viatjar. Viatjar i veure lo desconegut i veure com... Com moltes coses que ens reprimissin, ens les llevem de damunt.
I li donem tanta importància.
Sí.
Al final som tots persones i ens hem de voler com tal. Moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.